rep el títol de, i la benedicció, perquè és una benedicció que es fa durant la missa d'Arximandrita. Uh-huh. Soc superior d'aquella comunitat, actualment tenim 15 seminaristes provinents d'esglésies orientals catòliques, i normalment, això el que us deia, no? el rector és sempre, té sempre la benedicció d'Arximandrita.
També té la condició com d'abat mitrat, és a dir, que té en alguns aspectes litúrgics i jeràrquics categoria de bisbe, encara que no sigui bisbe, pròpiament.
Sí, no és l'episcopat, evidentment. És la funció, diguem-ne, litúrgica i de jeràrquic, entre cometes, un superior d'una comunitat.
Uh-huh. Celebrem que ens hagi acompanyat avui. Una última qüestió sobre la seva situació personal, també. Manuel Nin té una connexió amb l'Orient, encara que és català. D'on li ve aquesta vocació? Pels seus estudis, en què va aprofundir, en el que va ser doncs, la cultura cristiana grega?
Sí, és a dir, vaig tenir la sort, entrant a Montserrat, en el monestir, que el període de formació incluïa llatí i grec, i alguns dels monjos nostres havien estat, o encara estaven, a l'Orient, a Jerusalem, a Terra Santa. I aleshores aquest contacte, les notícies que arribaven d'aquests monjos, i també el valor que té la biblioteca a Montserrat, doncs vaig descobrir tot un patrimoni que per mi era desconegut.
Mm-hmm.
I vaig tenir la sort doncs, que l'abat d'aleshores, que era el pare Cassià Maria Just, em va empènyer, em va ajudar, em va encoratjar a aprofundir aquests estudis.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, pare Manuel Nin, arximandrita, superior de comunitats monàstiques de diòcesis situades a Haifa, Nazaret i Galilea, i també doncs, director del Col·legi Grec de Roma.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé demà en aquesta jornada. Recordem el grup Sant Jordi a l'hotel Alimara de Barcelona, al carrer Berruguete, sí. 126, per la zona de Vall d'Hebron, pels qui vulguin anar-hi, tot i que les inscripcions s'havien de fer abans del 8 de novembre, però estem segurs que el grup Sant Jordi acull la gent que s'hi vulgui acostar.
Sí, és un grup molt, molt acollidor.
Molt bé.
Són jornades que val la pena aprofitar-les.
Que li vagi molt bé i fins una propera
gràcies.
Ocasió, pare Manuel Nin. Una abraçada.
Igualment, gràcies.
2:30 i seran 7:45, una pausa i entrem ja en la tertúlia d'anàlisi general de l'actualitat.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Pels laics i laiques, el testimoniatge amb la pròpia vida del seguiment de Jesús és irrenunciable. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana podreu llegir l'article de la delegada d'Apostolat Seglar de l'Arquebisbat de Barcelona, Anna Almuni, en què proposa posar l'accent en la missió i en la comunitat.
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són gairebé 8:15. L'actualitat d'avui està marcada novament per la incertesa davant la situació política a Catalunya. Els missatges enfrontats entre els governs català i espanyol, que no són nous, com també en general entre dirigents polítics partidaris de la independència de Catalunya i contraris, conviuen en les últimes hores amb un ambient social i polític potser encara més enrarit. El motiu no és altre que el bloqueig que hi ha fins ara la investidura d'Artur Mas, un fet que, encara que no s'han interromput, com diuen les parts, les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP, això, amb el no dues vegades aquesta setmana a la investidura, allarga la inestabilitat actual. Potser, de la mateixa manera que els dirigents independentistes apunten ara a la possibilitat que s'arribi a un acord que doni la presidència a Mas abans del 4 de desembre, dient que començarà la campanya electoral de les eleccions espanyoles, també seria bo, molt positiu, que abans d'aquesta data els executius d'Espanya i Catalunya seguin a parlar amb la voluntat de no abandonar la taula de negociacions fins que no hi hagi una sortida a aquest atzucac, del qual els ciutadans estan cada dia més cansats i decebuts. Ens preguntem per què no es pot fer una taula de negociacions abans de la campanya electoral? Passa ja un minut de 8:15. Saludem els que formen part d'avui de la taula. Tenim amb nosaltres Arcadi Oliveres, economista, professor de l'Autònoma i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvingut, senyor Oliveres. Com estem?
Content d'estar aquí una altra vegada. Nosaltres també contents. Amb els companys i taula d'avui, esplèndid.
Doncs fantàstic. Ara els presentem, aquests companys, que són Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda. Jo ratifico el que diu el
Javi. Molt bé, molt bé. A més de ser taula de diàleg i de debat, si cal, també d'amics. Això és bo, per començar. I saludem, finalment, l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda. També estaré molt ben acompanyat.
Doncs gràcies per la part que ens toca a tots.
Nosaltres sí que som polits, eh?
Sí, molt bé. Tant de bo aquesta correcció i aquestes bones maneres hi fossin també en la vida política, on ho hem comentat algun dia aquesta setmana. Hem vist per les imatges que valen més que mil paraules, moltes cares de pomes agres i de pocs amics en tots, eh? Em refereixo al president Artur Mas durant la investidura en alguns moments, el mater, alguns dirigents...
I una
dirigents.
Gran propaganda del xiclet.
Ah, bé, això ho diu vostè per la senyora Andrea Levy, amb tots els respectes.
Home, tot el respecte que ella no va tenir.
Bé, efectivament, per un lloc com el Parlament de Catalunya. No, però em referia ara en general cares com les del mateix Xavier García Albiol, Oriol Junqueras, cares com molt serioses, com de, no sé si de por, però com d'incertesa.
D'incomoditat. A mi em sonava, vull dir, hi havia dies, gairebé he acabat sense voler mirar ja la televisió. Ahir la nit, com que a més estava empipada, ja em vaig negar fins i tot a mirar les notícies, ni resums, ni res. Però dius, ja n'hi ha prou, no? Però sí que veies que hi havia molta tensió allà. L'aire es duria a tallar amb gabinet.
També ens referim a les cares de tots, eh? També la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria avui, quan parlava del tema després del Consell de Ministres. És a dir, és una mica com tot un ambient de... Això, de pocs amics o de negativitat. No sé si això es pot millorar, bueno, pel bé amics, de tots.
Pocs amics és evident perquè estan en posicions polítiques radicalment enfrontades, però no per una cosa menor, sinó per una cosa vist des de l'Estat, el trencament de l'Estat, i per tant, o la independència vist des d'aquí. Per tant, són posicions, diguem-ne, oposades radicalment. I ho entenc perfectament, per tant, que estiguem en aquesta tensió. L'estrany fora que no hi fos.
Hi ha aquesta tensió. Senyor Oliveres.
Sí, jo no ho he vist, com que no tinc tele, no veig aquestes cares, per sort meva.
Li hem descrit les cares i se les imagina, no?
Ja me les imagino, sí. Però, de totes maneres, voldria matisar una cosa amb una senyal d'optimisme. Els que en aquest moment aparentment estan més enfrontats perquè no aconsegueixen posar-se d'acord per la presidència són Junts pel Sí i les CUP. I jo, més aviat, he vist un cert tracte cordial entre el senyor Baños i el president Mas. M'ha semblat veure-ho, potser no ho he vist prou. Per tant,
es va donar.
No sempre són tan pomes agres, potser, dic jo.
Bueno, llavors, matiso... jo em referia de l'enfrontament entre el govern d'aquí...
Bueno, sí.
I el d'allà.
Clar, és que són diversos focus aquí.
L'àrea d'aquí, sí, per entendre's, i el govern d'allà.
Sí.
No em referia,
sí,
diguem-ne, ara, diguem-ne, perquè realment, això, la posteritat, té raó l'Arcadi, company Arcadi, doncs, de que és, aquí és una investidura que sembla un joc de fair play, per entendre'ns, no? Perquè de fair play, de... I, per tant, jo no descarto de que tot això sigui una dramatització per dins de... abans de les eleccions generals puguin arribar a un acord.
Tant de bo. A mi m'ha xocat el que he dit. Ah, perdona, que t'estava tenint, Ignasi.
No,
diguem-ne. Jo que sóc així de tallona.
No estic d'acord amb l'expressió tant de bo, perquè entenc que el qui té la fita, diguem-ne, fixa de la independència, com més avançar-se i millor, etcètera, jo crec que tant de bo no, perquè crec que seria a costa d'un pagar uns peatges, diguem-ne, per part de Junts pel Sí, diguem-ne, acomodant-se a exigències de la CUP, diguem-ne, molt anti el seu programa. Per exemple, jo avui estava mirant la circular, una carta que fan durant Lleida, que acabo de llegir-la ara abans de venir aquí.
Que fa cada setmana
i diu, escolti, si acceptés els particulars criteris de la CUP, per ser elegit, en matèria de seguretat ciutadana, les posicions de la formació antisistema sobre l'avortament o les relacionades amb el deute públic. O sigui, a part de les altres concessions ja, de diluir la figura del president, això que hem vist al debat aquest. Per tant, està clar, jo no m'agrada, diguem-ne, utilitzar una expressió que utilitzaria col·loquialment, però em sembla que, diguem-ne, per assolir la investidura, la presidència, no ha de ser a qualsevol preu. Mm-hmm. I, per tant, diguem-ne, jo crec que sectors molt importants, moderats, de Junts pel Sí, diguem-ne, estaran molt desenganyats. Jo aquesta tarda em acaba d'escriure un company, diguem-ne, escolta, estic molt d'acord, era de Junts del Sí, inclús diguem-ne, es va formar part de Demòcrates Catalans.
Demòcrates per Catalunya.
Era company meu i diu, estic totalment d'acord amb el que diu el Financial Times, diu que tilla d'estupidesa el procés. Després m'ha escrit això, encara no he tingut temps de...
Per tant, potser en la línia del que diu el senyor Ferreres, creuen que una investidura de Mas aviat pot agreujar encara més les tensions? Clar, no, arribarà un moment que no sabrem què és millor o què és pitjor. Què en pensen, senyor Arcadi Oliveres?
Aquí, tot
jo preferiria únicament d'això, de que anessin a les eleccions el mes de març, que pensava que és el que succeiria, però jo ara estic ensumant de que no, de que, diguem-ne, s'està dramatitzant, o sigui, s'està visualitzant, diguem-ne, la posta en escena per arribar a un acord en pocs dies.
Sí. Jo crec que sí que seria un acord, però malgrat tot, i malgrat el fair play d'avui, jo discrepo una mica amb el company Ignasi Ferreres. Les condicions que posen les CUP em semblen excel·lents. És el que s'hauria de fer. Doncs abandonar el Barcelona World, que és una estafa. Això s'hauria de fer de seguida. Aprovar les ILPs que estan en marxa sobre pobresa energètica, sobre renda mínima. Són coses excel·lents. I per tant, jo com més es pugui apartar perquè això es produeixi, millor. Ja sap com penso.
No, sabem com pensa que... i té tot el dret a expressar-ho. Ara bé, senyor Oliveres, vostè ha tractat uns temes que socialment poden ser fins i tot assumibles per tots aquí. Bé, en tot cas, més enllà de la discussió sobre Barcelona World o sobre altres coses, ara també hi ha alguns plantejaments en forma de...
Bé, sortir de la Unió Europea, sortir de l'euro...
No li donis més pistes.
No, per això vull dir que hi ha una discrepància fonamental de concepte.
Però són trencaments molt forts, senyor Oliveres. Té tot el dret d'estar d'acord i molta gent també, però...
Són molt forts, però de vegades necessiten els mals forts, allò que es diu cura de cavall, oi?
S'ha de pagar un bon peatge.
I potser aquí s'ha de fer.
I sobretot, senyor Oliveres, i senyors, el que hi ha és una discrepància ideològica molt important entre un sector fort de Junts pel Sí i la CUP, és a dir, sectors més de centre o més neoliberals i l'extrema esquerra, si em permet dir-ho així, de la CUP, no?
Extrema esquerra, completament d'acord. La qüestió antisistema ja no m'agrada tant.
Ja no li agrada tant.
Perquè antisistema sembla que ja és pejoratiu.
Benvolgut, Oliveres. Sí, són ells mateixos que estillen, jo he sentit, em sembla que és la noia.
D'antisistema.
Antisistema i anticapitalistes.
Anticapitalistes, sí. Anticapitalistes i anticistema.
Bé,
tot depèn de quin sistema.
Si antisistema... El sistema és partidaris de millorar el sistema o de transformar el sistema. Sí. El mateix papa francès diu que el sistema econòmic actual mata. Tampoc li diem que sigui antisistema, el Sant Pare. Però bé, en tot cas, tot són maneres...
Dins del Vaticà, de vegades.
Sí, també. Avui no volíem entrar en aquest tema perquè és més complex encara, em sembla. Francina Alsina.
Bé, els oients no ens veuen, però jo estic entre mig dels dos. O sigui, jo faré una mica de matalàs
entre Arcadi Oliveres i Ignasi Ferreres.
Per quedar-me una mica en el camí del mig. mig. O sigui, jo crec que... No, m'agradaria també tenir la fórmula, però sí que no crec que dient haver d'anar a eleccions al març.
Perquè
la
gent...
No ho sé, però l'Ignasi deia que no... L'Ignasi Ferreres deia
que... Ferreres, el que deia, no, que deia...
Jo deia com a mal menor. Jo
com a mal menor, no.
Com
a mal menor, crec que...
Com a alternativa, pagar qualsevol preu. O sigui, la...
Si anem a les eleccions al març, posa aquest dematí al Centre d'Estudis d'Opinió que les CUP pugen espectacularment.
Sí, l'enquesta d'avui... A més, em sembla que les casualitats no existeixen. Surt avui, precisament, aquesta enquesta.
Jo sabia que donarien les enquestes per a Convergència, que no ho sé, vull dir això. Però vull dir, segur que fa una baixada en picat.
Podria ser.
En Junts pel Sí, clar...
Però el que no aniria per un cantó aniria per l'altre. Sí, tornaríem a estar iguals.
Home, és una enquesta feta molt poc després d'unes eleccions. Els resultats són bastant semblants.
I abans de les votacions aquestes d'ara, també.
I abans de les votacions d'ara, sembla que la CUP, ho deia avui Jaume Argelaguer, està de moda.
Sí, però hi ha molta gent cremada actualment i fins i tot jo he sentit gens que havia votat per la CUP que diuen, si ho arribo a saber, no els voto.
Sí, però això que diu vostè no es correspon al resultat de l'enquesta, perquè si puja la CUP...
Però diu que eren abans d'aquesta setmana
tràgica. Ah, abans de la...
Però sí, després de les eleccions, eh?
Però després de les eleccions,
però
això
no,
sí.
No, però abans d'aquesta setmana tràgica.
No cal anar tant, no cal ni tràgica.
Aquest detall és important, perquè a mi la meva dona m'ha dit això, diu la CUP puja, no sé, 4 punts, no sé d'això. I llavors jo, com que no sabia el moment en què s'ha fet l'enquesta, bueno, m'ha estranyat el sentit de dir, normalment jo vaig als mitjans, amb els mitjans que els casquen de forma contínua. O sigui, els hi diuen imprecacions per dret i pel revés. I per tant m'ha estranyat, però clar, si és abans d'aquesta setmana trista, per entendre'ns... Doncs,
ja tenim adjectius diferents per la setmana.
Una de les banderes electorals...
L'he tallat amb ella, jo.
No, perdoni.
Però això ho fa viu. A les tertúlies, quan parlem, ens tallem.
No sé si s'ha deixat alguna cosa.
A mi m'avorreix molt les tertúlies, que ara parla un, ara parla l'altre, la gent no es talla. Que no, això no és normal.
També està bé tallar-se de vegades. Però vaja, que hi hagi una mica d'ordre, també.
Que m'ha fet molta gràcia, Ignasi, i em remeto a la teva presentació, quan has dit que els executius d'Espanya i de Catalunya seguin a parlar amb la voluntat de no abandonar la taula de negociacions. A dir, però si no s'han assegut mai, com la poden abandonar, aquesta taula de negociacions?
Ara, quan seguin, que no l'abandonin, vull dir.
Però tu creus que aquell senyor immobilista que hi ha allà al centre, que es fa el sort cada vegada, que l'únic que sap fer política és, portant-ho en el Constitucional, tindrà voluntat política de seure a negociar?
Sí, miri, nosaltres a Ràdio Estel som neutres, però reconeixem que ens ha inspirat aquesta setmana el senyor Antonio Baños en el seu concepte de no aixecar-se malgrat que vinguin maldades de la taula de negociacions.
Però clar, primer hem d'aconseguir lligar-lo amb una cadena i seure'l amb una taula de negociacions, perquè si no se'ns posarà allà una tele de plasma i no farem res.
Abans del 20, evidentment no.
Del 20, del 20 de desembre.
20 de desembre.
20 era un altre.
I el 20 va ser fa 4 anys, les eleccions, també. Sí.
No hi haurà cap concessió de ningú, pràcticament. Ni tampoc dels socialistes, això, tampoc de Pedro Sánchez, i ja no ho dic de Ciutadans, l'únic que, diguem-ne, s'ha mullat una mica en termes positius vist des d'aquí és Podemos, per entendre'ns. Sí. Per tant, clar, en ple període electoral no es fan concessions perquè, diguem-ne, la persecució del vot més extrem, doncs, és dur. A partir d'aquell moment, escolti, la situació és nova, pot ser nova. Segurament hi haurà 4 formacions amb dansa importants.
I després del 20 de desembre, si hi ha un govern català constituït o un govern en funcions encara, canviarien les coses?
Jo crec que
Són molt diferents en un
jo
sentit.
Jo crec que sí. No hi ha força per poder negociar si només encara és...
Si és un govern en funcions, com ara.
Clar, és que no els donem cap validesa de res. Ja crec que és com un desastre
no poden
arribar
fer
al gener sense un govern.
Ni lleis noves,
no,
ni decrets...
Ni aplicar gairebé les que tenim. És que no es pot fer res de res.
És de transitorietat.
Però és que tal com vagin les eleccions espanyoles, igual potser també a Madrid ha d'haver un govern en funcions durant molts mesos, perquè...
Sí, no també pot passar, és clar.
Però les lleis que es dictin al Parlament d'aquí sí que es podran aplicar.
Ah, sí.
És poc probable, perquè allà hi ha combinacions... que poden agradar més o menys d'això, però combinacions possibles.
Totes dolentes, diu senyor Oliveres. Malament, eh? Abans de començar les eleccions.
Això no impedeix que puguin formar govern, això vull dir.
Clar, clar, clar.
Ciutadans pot encantar-se amb una banda i una altra.
Sí, perquè el que no s'aclareix no es pot cidar amb un cantó o amb un altre.
Alguns diuen que tenia ja mig lligat un govern amb Pedro Sánchez i el PSOE, si sumaven majoria, Ciutadans i el PSOE.
Ara deuen tenir una feinada lligar-lo per un altre cantó.
Podria fer-ho per això, que no... Jo veig que allà sí que es n'hi ha un govern de coalició, però aquesta situació d'impàs d'aquí no crec que es produeixi.
Bé, avui compartim...
No sabem.
Bé, ja veurem, ja veurem. No, no, perdoni, no sé si s'havia deixat abans algun argument. Avui compartim, dèiem, la tertúlia d'actualitat del Mirador amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb l'economista Arcadi Oliveres i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Una pregunta sobre la bandera electoral de la CUP. Una de les banderes electorals era no investir Artur Mas, ja que el senyor Arcadi Oliveres s'ha mostrat d'acord amb la CUP amb molts plantejaments. En aquest està d'acord? O creu vostè que s'hauria de flexibilitzar pel bé comú i al final donar suport a...
És evident que hi ha molta pressió per flexibilitzar això, però jo penso que el que han dit avui els de la CUP era el convenient, que fan assemblees primer locals i després una general i que decideixin els mateixos. Això se'n diu portar la democràcia a la base i jo no vull avançar en el que haurem de fer.
El que passa és que els ciutadans han votat, aquests de la CUP, potser n'hi ha alguns descontents, no ho neguem, però han votat sabent que era per no investir Artur Mas, entre altres coses.
Bé, però les circumstàncies en cada moment
són les que són.
Sí, però... En una democràcia, jo anava a dir-te, guanya la majoria, no?
Sí.
Hi ha 2 milions de persones que diuen que sí, anem a veure on està la majoria.
Sí, a la independència, això sí, exacte.
Sí, que sí que volíem el Mas, perquè tothom que el va votar sabia que estava votant en Mas.
Els de Junts pel Sí, sí, els de la CUP, no.
Però les basques... Perdó, Ignasi, continua.
Des de mitjans propers a Junts pel Sí, s'al·lega, i ho dic així com a informació, tampoc... de que una part important de votants que serien, diguem-ne, de Junts pel Sí, van votar a la CUP amb la cosa d'aquestes, perquè aquestos els apretaran perquè no fluixin. I això ho he sentit dir reiteradament.
Gent que potser havia votat Esquerra Republicana en altres eleccions.
Fos, inclús de gent de Convergència, també, perquè també hi ha un espectre molt ampli, hi havia molts vots que eren de Convergència. I, per tant, dir, escolta, per què no fluixin? Escolta, jo vaig estar... No va votar la CUP, però vull dir, per posar, diguem-ne, la dissociació que hi pot haver entre el, diguem-ne, el pensament d'un i el seu vot. Hi va haver un company nostre, amb un sopar que vam organitzar, doncs va dir, jo no sóc independentista, però he votat a Junts pel Sí perquè tinguin força per negociar amb el... Bueno, doncs aquest mateix raonament traslladat més de cara a l'esquerra. He votat a la CUP perquè, diguem-ne, marqui'm en Mas que no se'ns desbandi.
Però clar, una cosa és que el marqui i l'altra que li digui que no. I aquí és on està el problema de la qüestió.
I es pot donar a l'inversa. Jo conec gent bastant d'esquerres que ha dit jo voto Junts pel Sí per donar força a l'independentisme.
Sí, sí, també.
L'estratègia en tot.
Però i gent que no eren independentista, aquesta gent, fins i tot? Et pregunto, si aquesta gent que...
Sí, perquè cada vegada que governa el senyor Rajoy ha guanyat 1.000 independentistes.
Això és veritat.
Per tant...
Que també, no sé si em permet el nostre director, jo crec que aquesta declaració que hem fet, la primera declaració del Parlament l'altre dia, diguem-ne, és el gran favor que li han fet amb el senyor Rajoy. Perquè està clar, tenia bastant verd el tema de les eleccions, perquè, diguem-ne, l'economia, diguem-ne, encara no ha arribat els beneficis a la gent, per entendre's, i per tant no donava el resultat i les enquestes...
Però s'ha desgastat molt el govern actual, sí.
El moment en què li plantegen aquí la independència expressa, etcètera, escolta, s'ha convertit en el patriota espanyol, diguem-ne, que li fa quantitat de vots, i la prova és que està pujant a les enquestes. Jo crec que li han fet un regal, diguem-ne, que em sembla, diguem-ne, precipitat, diguem-ne, l'estratègia que han seguit des del punt de vista de l'independentisme.
Què pensen de la declaració? Per cert, suspesa pel Tribunal Constitucional.
Que és estrany, perquè mira, que normalment va ràpid, a l'hora de fer una sentència, i aquesta vegada...
Bé, no és sentència, sinó que és admissió a tràmit que comporta la suspensió. Està suspesa de moment, ja veurem què passarà quan decideixi, si és que decideix aviat.
Home, això ja ho esperàvem tots, també, no?, que és el primer que passaria.
Sí.
Però també hi ha un gest que havien de fer.
Més enllà de la suspensió, creuen que és un gest potser massa contundent, com es diu des d'alguns sectors de Junts pel Sí, fins i tot de l'actual govern en funcions?
Però tenien que fer una prova, una mostra de força.
Vostè creu que calia fer-ho?
Tenien que marcar terreny de primer moment. moment. I aquesta era la així, més contundent que tenien.
Així els anirà.
Bé, el senyor
Parreras... Tots, o ens anirà tots, perquè aquí estem tots.
Jo tinc una tesis, que diguem-ne és personal, per tant no cal que sigui compartida, que quan vols, quan vols posar un... vols fer un pols amb un que té un braç molt fort, home, has de medir la teva força. Has de saber mesurar la teva força. Perquè, o si no, diguem-ne, o guanyes o perds. Tens totes les probabilitats de perdre i llavors, diguem-ne, el desencant és molt fort. Jo crec que, senzillament, amb tot aquest procés, diguem-ne, jo, contra la independència per ser, diguem-ne, si ara n'esquéssim, escolta, Catalunya és independent, no hi tinc res en compte. Penso, diguem-ne, que s'ha de tenir calibrat, diguem-ne, el repte que és amb un estat tan potent com aquest i amb, les, i amb els recursos, diguem-ne, legals i materials que té, per entendre. I està clar, des de la minoria, des de la minoria, fins i tot dins d'aquí, fer un repte així a l'estat, m'assembla, gens i ben, un procés precipitat.
David no s'hagués atrevit mai a Mangoliat.
Senyor Arcadi Oliveras, què pensa?
L'estat ho ha posat molt difícil. A veure, segurament és una mesura... si em dieu, precipitada, que no és fruit coherent del resultat de les eleccions, coses així. Però que calia potser fer un cop de força d'aquesta mena. Si més no,
abans del vinent, eh? Deixem-ho, abans del vinent, eh?
De del vinent, sí.
Del vinent, el vinent.
Sí, tranquil, tranquil.
Encara no me l'he empresa, aquest.
Si tan demòcrates són, que faci un referèndum, home, i que es deixin estar d'històries, però els hi fa por i els hi fa vergonya. Per tant, són antidemòcrates, penso que és curiosíssim.
Això, no, això no en tinc cap dubte.
Ara, ja fa temps que ho havíem descobert.
Aquí hi ha una qüestió que fa xocar les, no sé si dir les legitimitats, les idees, que és el marc legal espanyol, que alguns de vostès em poden dir que té tot, es pot qüestionar, és millorable. El senyor Arcadi Oliveras és crític amb el procés constitucional i com s'ha gestionat, però en tot cas és el que tenim. Es pot reformar, també.
Esclar, que es pot reformar. Tot es pot reformar tal com estan ara les coses i a falta d'aquest diàleg que hem dit, no hi ha masses reformes a fer i si es fessin reformes m'agradaria saber en quina direcció les voldríem fer. Jo penso que ja han crescut massa els darrers anys les coses com perquè ara puguem començar a pensar en reformes que ens portin a estats federals i coses així. Tinc la impressió que el temps ha passat des d'aquell juliol del 2010, que la sentència del Tribunal Constitucional va motivar que un milió de persones s'anés al Passeig de Gràcia i des d'aleshores no s'ha volgut passar atenció. I jo era atents en aquell moment. Potser sí. A hores d'ara tinc l'impressió que és massa tard.
És massa tard perquè faci un pas enrere aquesta onada. El que passa és que el percentatge favorable a la independència, diguéssim, no és potser de la grandària que alguns apuntaven que havia de ser.
47%.
47%, per això. Que
si hagués pogut votar tothom, potser seria més.
Bé, però tampoc gaire més. Si parla vostè dels catalans de l'estranger...
Sempre. Un 78%, si no recordo malament.
De la població.
Sí, sí. 8 punts 77, més de sí. Lo que era, 8 punts sí, més sí. De lo que era una, d'això normal. Mira, jo, diguem-ne, jo soc membre de la Unió Democràtica de Catalunya i això ens va perjudicar. Amb els mateixos vots.
Fa dos anys?
Fa dos anys d'això hauríem tret tres o quatre diputats. Per tant, escolti, benvinguda la major participació, perquè vol dir que la gent... Hi ha coses que els
interessa. Amb això interessava.
Realment.
Sempre és bo que hi hagi participació.
No es pot negar, diguem-ne, l'alta representativitat d'aquesta votació. I, per tant, diguem-ne, jo, la meva tesi és aquesta, que des de la minoria no es pot imposar, diguem-ne, un canvi traumàtic de...
És que hi ha el tema dels escons, també. Jo soc més partidari que hi hagi població més que escons, eh? Ara, si fem mirar...
La CUP també, eh?
Com s'ha aprovat la política i coses així. Quantes vegades hem rebut lleis i normatives fruit d'una majoria d'escons que no tenia exactament a veure amb... I encara podria fer una altra cosa. I cada un dels escons aquests, també, quina població l'ha apujat, perquè no és el mateix Lleida que Barcelona.
Clar, clar.
Vull dir, una sèrie
o
de coses...
Girona.
El règim parlamentari té aquesta cosa, diguem-ne, de l'equilibri entre els vots i la representació territorial...
Es pot discutir, però és el que és. En tot cas, també és veritat, i això sí que és, pot ser una crítica compartida per tots, no hi ha hagut una llei electoral en 35 anys a Catalunya.
Han sigut incapaços de posar-se d'acord. Sí.
Bé, seguim...
I plorem quan han passat les eleccions. Cada any, eh? O cada vegada.
Sempre passa.
Sempre passa, però ningú hi posa fil a l'agulla.
Bé, hem de posar fil a l'agulla amb altres temes nosaltres també, perquè són 8:15. Recordem, amics oients, que compartim avui el Mirador de l'Actualitat en aquest divendres amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb l'economista Arcadi Oliveras i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Hi ha una notícia econòmica en la qual potser no cal que ens entretinguem gaire. Pujada de l'IPC a l'octubre, 0,5% a Catalunya i 0,6% al conjunt d'Espanya, però la inflació interanual continua sent deflació, és a dir, continua sent negativa. Em sembla que ha baixat aquesta inflació negativa, però continua existint.
Doncs no sé si es vol dolent. Home, és millor que hi hagi, diguem-ne, que no hi hagi una gran inflació, això està clar, perquè la inflació porta moltes inconvenients, sobretot a les classes més modestes, pels estalviadors, etcètera, aquells que tenen unes rendes molt numèriques, per entendre'ns.
Si et pugen els preus, no pots gastar tant,
exacte, tens dificultats. I en canvi la pensió la tens limitada, i o sigui, els teus estalvis són limitats, no els tens amb inversions molt rendibles, sobretot ara que els estalvis, diguem-ne, estan pagats a preus irrisoris, per dir-ho, interessos irrisoris, perquè també estan molt baixos en general. La preocupació normalment dels increments de renda negatius és que es pugui caure en un procés de deflació. I la deflació, llavors, és negativa. O sigui, la deflació, sobretot quan es reitera amb el temps, es repeteix, és negativa perquè diguem-ne, té conseqüències molt negatives. O sigui, atura l'economia. Per què? Perquè si jo vull comprar un cotxe o
frena el consum, pis, no?
Frena el consum automàticament, en el sentit de dir, home, si tinc la consciència, el ciutadà té la consciència que això ho comprarà d'aquí 6 mesos més barat, això espera i, per tant, es col·lapsen, diguem-ne, la inversió en béns d'equip, totes aquestes coses. Per tant, en principi, els economistes tenen molta por, diguem-ne, a la deflació, que és la inflació negativa reiterada, per entendre'ns.
Sí. Passa que les inflacions, quan són ara gairebé negatives, ens haurien de fer començar a pensar en la bondat de polítiques de despesa pública. Perquè, evidentment, si hi ha una situació inflacionària i la despesa creix, aleshores necessites emetre més deute, necessites pagar més interessos per satisfer aquest deute, i pot creixer. Però en aquest moment jo penso que seria un bon moment per no fer cas als alemanys, que sempre estan boixos amb el dèficit, i tal com
està
la inflació,
no?
I, en fi, això ja...
Sí. Tenen molt mal record de la Segona Guerra Mundial.
Sí, sí, d'abans.
Potser sempre
abans, clar.
En paraules més planeres, l'ideal per l'economia és que els preus pugin una mica, no?
Això és el que diuen els grans savis dels grans organismes, això. Una inflació anual del 2% es considera relativament òptima.
Jo no opino.
Ja ha escoltat els experts.
La tècnica aquest, més aviat, sí.
Em deien que la inflació era aquesta i que l'atur real també era un 2 o 3%, perquè encara no havíem vist les xifres actuals.
Sí, és clar. Ara hauríem de dir un 7 o 8%.
Pensaria,
si estem en el 25 o el 22.
En aquell
22.
Moment no ens ho haguéssim cregut mai de que l'atur arribaria a les xifres que tenim ara.
Sí, sí, realment sí. Bé, i un tema internacional és la situació a Síria i els moviments internacionals per actuar-hi. Avui el Pentàgon, des dels Estats Units, s'ha dit que un bombardeig nord-americà sobre Raqqa ha aconseguit matar el conegut com a John el Jihadista, un home que, vaja, del qual hem vist imatges amb un ganivet i que sembla que era un terrorista perillós. Tot això són potser una mica com notícies de cara a la galeria, però el que està passant a Síria és un drama molt més gran.
Sí.
Tot, comença, sempre, no? Sempre ens podem sentir tranquils, però clar, no alegrar-nos per la mort de ningú. Això
és que era el que t'anava a dir.
Exacte.
Que eduqués que tinguem que dir que bé que ha mort una persona, no?
Això sí que és, és moralment un conflicte.
És un conflicte perquè dius, d'acord, si amb aquesta mort s'estalvien unes altres més, però podem fer aquest tipus de raonament? I mira que és fàcil, caure-hi. D'entrada, fer aquest comentari i dir, mira que bé, no? Ja se l'han tret del davant. Ja no hi hauran tantes morts, no? Un assassí menys.
Estem segurs que el senyor Arcadi Oliveres dirà ara que les morts provocades són assassinats, sempre. Sí, això
no és una altra cosa.
Estem d'acord tots.
Una cosa, que l'exèrcit islàmic és bàrbar, estem completament...
I que està assassinant, és evident.
Que veiem aquelles imatges d'aquells senyors vestits de color taronja amb l'espasa a la mà. Però, escolta, anem als orígens. L'exèrcit islàmic el va fundar als Estats Units, diguem-ho amb totes les paraules. Llavors, a partir d'aquí, veiem-ne les conseqüències. Igual que els primers talibans van ser potenciats pels Estats Units a la guerra d'Afganistan.
Contra els soviètics, exacte. Sí.
Qui és responsable d'aquestes coses? Vull dir que ara, a mi, cada vegada que vaig un senyor d'aquests de color taronja, m'agafen tots els mals, perquè la pena de mort és sempre un crim. Però hem de buscar una mica com s'ha originat i com s'ha fet, i aquestes estratègies a on ens han conduït, i començar a buscar els orígens. Els senyors Bush haurien d'estar processats tots fa temps.
Però ningú els processa.
Aquí està.
Mira que sempre dius, haurien d'estar ja en el Tribunal de Drets Humans.
En tot cas, potser, tot i que molta gent pugui compartir la justícia d'això que vostès proposen, també la gent el que vol és que es trobin solucions, no? Que s'acabi amb la guerra de Síria.
Clar, però la solució no és amb violència.
No, no, és clar.
La solució no és la violència.
D'alguna manera s'ha d'aturar la violència.
Anem veient, sí, atura-la, no? Però estem
no
ja sobrats de veure que la violència només va engendrant més violència, més violència. I cada vegada això és més bomba de rellotgeria, és perquè més s'està escapant de les mans de tothom. No hi ha control.
Bé, ens queden segons, senyor
Ferreres. Una cosa col·lateral i pot ser frívola, que no vull dir frívolament, però pot semblar-ho. És tècnicament inclús reprobable que un líder terrorista, com sigui aquest, o un assassí d'això, però l'hagin de matar mitjançant un bombardeig. Perquè està clar, ara per això és un tècnic, un bombardeig pot eliminar moltes persones simultàniament, i per tant, per matar un assassí, per entendre'ns, segurament que han creat moltes desgràcies.
Ho has de deixar aquí.
I mira com no van bombardejar...
Francina Alsina, Arcadi Oliveres i Ignasi Ferreres, fins una altra.